la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, abans que res, un resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, la galeria dels ocells, Parcs Urbans de Catalunya i l'entrevista, avui amb la Cristina Bécares, advocada especialitzada a la defensa dels drets dels animals. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Onzena temporada de La veu dels animals i la natura, aquest programa que dirigeix l'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, aquí a Ràdio Estel. Un programa que comença sempre amb un repàs d'algunes de les notícies més destacades dels darrers dies. El Seprona confisca aus i animals protegits d'espècies exòtiques del poderós mercat il·legal. Agents del Seprona, el Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil, han confiscat un miler d'aus de 63 espècies exòtiques i 4 tortugues que van ser trobades en un habitatge de la demarcació de Girona. La majoria d'aquests animals estan inclosos en el llistat de les CITES, la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre. La investigació es va iniciar el passat mes de novembre. Tan bon punt es va saber que en un portal d'internet s'hi venien diferents tipus d'aus exòtiques i protegides. Al final es va poder localitzar la ubicació dels animals, els quals han estat traslladats a diferents centres de rescat i recuperació. Els presumptes responsables de la trama ja han passat a disposició judicial per delictes contra la fauna i la flora. El tràfic de fauna silvestre és un dels més lucratius del món i, malauradament, està augmentant. És el resultat de la demanda de persones sense escrúpols que, per pur caprici, resten disposades a pagar grans quantitats de diners per tenir-los com animals de companyia. La crueltat de les seves captures comporta moltes matances, a les quals s'han d'afegir les deplorables condicions en què els animals són transportats. Quasi el 90% arribaran morts al seu destí. D'altra banda, aquest tràfic comporta diverses conseqüències per al medi natural, com són l'extinció d'espècies i la destrucció dels hàbitats. De retruc, a més, poden esdevenir un greu perill i convertir-se en espècies invasores si s'abandonen a la natura, fet que causa molt sovint un mal irreparable cap a la biodiversitat autòctona. La cita es va entrar en vigor l'any 1973, amb un ànim més de bona voluntat que no pas d'efectivitat per protegir les espècies amenaçades. Calen millores legislatives més punyents per combatre aquest tràfic il·legal. Més coses. El Japó torna un cop més amb la pretensió de la cacera de balenes. El país asiàtic ha anunciat la seva intenció d'autoritzar la caça comercial del rorqual comú, conegut també com la balena de l'aleta. D'aquesta forma, el segon animal més gran del planeta després de la balena blava quedarà inclòs al llistat de cetacis que són capturats pels baleners japonesos, juntament amb la balena bright, o d'ulls grans, la Minke i la Sei, o balena babau. La decisió ha generat una nova allau de crítiques cap al govern japonès per part d'organitzacions ecologistes i animalistes internacionals, a les quals l'ADA s'hi suma. Totes elles condemnen, de fa anys, la cruel i necessària caça d'aquests emblemàtics animals. L'any 1982, la Comissió Balenera Internacional, entitat creada per garantir la preservació d'aquests cetacis i evitar-ne la caça indiscriminada, va aprovar una moratòria a la captura comercial de les balenes. Malgrat tot, països com Noruega, Islàndia o el Japó han estat desafiant durant molts anys aquesta prohibició i efectuant una caça encoberta al·legant finalitats científiques. La qüestió és que als mercats no ha faltat mai carn de balena. El govern japonès sempre ha justificat la caça de cetacis perquè forma part de la seva alimentació i cultura, però les dades últimes van en sentit contrari, ja que indiquen que el consum de la carn de balena s'ha reduït dràsticament dins del país per la davallada a la demanda i la creixent oposició a la seva caça. Cal tenir present que les balenes s'enfronten, a més, a les greus amenaces que encaren mars i oceans, com són la contaminació, l'escalfament, les col·lisions amb els vaixells o les xarxes fantasma, els artilugis de la pesca abandonats al fons o a la deriva. I defensar les abelles que estan desapareixent pels pesticides que utilitza l'agricultura industrial és tasca de tothom. El proper dilluns, 20 de maig, tindrà lloc el Dia Mundial de les Abelles. El seu objectiu és conscienciar envers la importància de preservar aquests insectes pol·linitzadors, perquè tenen un paper fonamental en la conservació i en l'equilibri de la biodiversitat a tot el món. Cal seguir informant de la tasca que duen a terme les abelles amb la disseminació del pol·len, que permet el creixement de moltes plantes que es destinen a alimentació. Malauradament, les poblacions mundials d'aquest grup d'animals estan patint un gran declivi. La seva desaparició progressiva, sens cap dubte, és conseqüència de l'ús constant i abusiu de pesticides en el context d'una agricultura cada cop més intensiva i industrial. La solució més raonable és retornar a l'agricultura tradicional i respectuosa amb la natura, millorada amb certes tècniques actuals. Ho repetim, cal protegir a les abelles pol·linitzadores. La seva extinció comportarà enormes desequilibris a tots els ecosistemes del planeta i per tots els éssers vius.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els cavallets de mar poden canviar de color per poder passar desapercebuts? Doncs sí, com molts animals, el camuflatge és una estratègia de supervivència davant dels seus depredadors. En el cas del cavallet de mar, el protegeix perquè neda molt lentament. Entre les singularitats dels cavallets de mar destaquen el ser l'únic peix que té cap amb angle recte, que el seu cos es sosté i es desplaça de forma vertical i que els mascles incuben els ous que dipositen les femelles dins de les bosses dels seus estómacs. Un cop formen parella, romanen junts tota la vida i els seus ulls es mouen de forma independentment un de l'altre. Des d'èpoques molt antigues, els cavallets han estat una espècie molt atractiva i fascinant per les persones, donat que la seva aparença física recorda a la dels cavalls. A l'antiga Roma es creia que eren els seus descendents. Pel seu atractiu ha estat considerat un element ornamental per part de molts humans, incrementant així la seva recerca i captura en grans quantitats. Actualment es troba en una situació crítica i de vulnerabilitat a causa de l'alteració dels seus biòtops, la pesca d'arrossegament, la contaminació, la seva extracció amb fins decoratius i comercials, l'exportació a països asiàtics o a l'aquariofília, entre d'altres motius. La Les poblacions de cavallet de mar es troben més localitzades a la Costa Brava i al delta de l'Ebre. En altres indrets, com per exemple el litoral del Maresme, ha esdevingut molt difícil la seva supervivència. Actualment està prohibida la seva comercialització i entre les aportacions que es poden fer per evitar la seva extinció hi figuren no recollir ni comprar cavallets de mar, si es dona el cas, retornar ràpidament al mar els cavallets capturats, informar-vos i divulgar la necessitat de conservar l'espècie i els biòtops.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Pifarrer, veterinària. Estic embarassada i m'han comentat que el gos o el gat pot ser un problema. Què hi ha de cert? Em pots aconsellar?
En aquest cas tindrem que parlar d'una patologia que totes les embarassades tenen al cap, que és la toxoplasmosi. Per què? Perquè és una malaltia que pot causar malformacions fetals i avortaments. Primer cal aclarir que els gossos no transmeten la toxoplasmosi. Els gats són els únics que poden eliminar oquis, que són els ouets d'aquests paràsits per excrements, però per poder-los eliminar han d'haver caçat o ingerit algun ratolí, cosa que és bastant infreqüent avui en dia. De totes formes, si estem embarassades i volem quedar-nos tranquil·les, l'únic que tenim que fer és portar el nostre gat al veterinari i fer-li una analítica per saber si aquest animal alguna vegada a la seva vida ha estat en contacte amb la malaltia. Hi ha una cosa molt important que sempre m'agrada recalcar i és que la transmissió més freqüent de la malaltia de la toxoplasmosi és a través de la carn crua o poc cuinada o a través de les verdures mal rentades.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Li toca avui recordar a un personatge que als Estats Units ha resultat un outsider que al llarg dels anys ha anat deixant la seva impronta. Una impronta que té la seva pròpia signatura i que sempre, sempre és signe de qualitat. És l'Stevie Wonder. És negre, sec de naixement per haver estat un prematur, nascut a Michigan, i ja des de petit va demostrar una facilitat per la música extraordinària. Escoltem-lo amb My Cherry Amour i Yesterman, Yester You, Yesterday. Thank you.
La veu dels animals i la natura. Escolteu Ràdio Estel. Escolteu novament aquest programa dirigit, presentat per l'ONG ADA, Temps per l'entrevista. I avui parlarem de temes legals, però temes que us poden servir també. Alguns, evidentment, són enrevessats, però bé, intentarem fer-los una mica més planers i segur que ho farem amb la Cristina Bécarés, que en primer lloc saludem. Cristina, molt bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per comptar amb mi en aquesta ocasió. Encantada de poder xerrar una estoneta amb vosaltres.
I nosaltres també, encantats de poder parlar amb tu, i et presentem, per qui no et conegui, ets advocada, tens un parell de despatxos, en aquest cas la teva activitat està centrada també en dos despatxos professionals, i coordines, entre altres coses, la Comissió de Dret Animal de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa, no? Explica'ns una mica aquesta tasca, Cristina.
Sí, doncs, mireu, fa molts anys es van crear diferents comissions de dret animal a diversos col·legis d'advocats. El primer va ser el de Barcelona i a poc vam anar seguint altres comissions. A Terrassa es va crear ja fa uns quants anys i el que fem és una mica donar orientació a l'administració pública, per exemple, als ajuntaments, quan tenen algun tipus de dubte en relació a les seves ordenances. Fem cursets de formació per la gent i intentem aproximar una mica aquesta nova branca del dret cap a les persones. No només cap a les persones del carrer, perquè ens entenguem, sinó també de cara als companys i companyes que formen part del Col·legi d'Advocats.
Mm-hmm. I tu personalment també t'impliques, és a dir, també difons bastant, no? A través, no sé si la gent et pot consultar, si pots remetre'ls, però tens alguns vídeos també de divulgació en el sentit de lleis o de conflictes també relacionats amb els animals, oi?
Correcte. El que, bueno, com ara molta gent fa, el que estic és intentant aprofitar aquest espai que ens dona les xarxes socials i és intentar aproximar la gent a coses que potser es troben i no es plantegen o donar una mica de cobertura a situacions que ens trobem en el dia a dia, bé perquè ens les trobem en primera persona o bé perquè les podem veure en els mitjans de comunicació. Et poso un exemple. Mm. El 29 de setembre va entrar en vigor, per exemple, la Llei Estatal de Protecció dels Animals, de Benestar sí. Animal. Què va passar? Que aquí molts mitjans de comunicació van fer la seva explicant algunes coses, com anaven a ser, com no anaven a ser. Llavors vaig considerar que era interessant, doncs, a través de xarxes socials, explicar una mica a la gent la realitat de la llei, llei en mà. Doncs, per exemple, el tema de que si era obligatori tenir un curset per poder conviure amb animals. Doncs vaig poder explicar a la gent a través d'aquests vídeos divulgatius que això, a hores d'ara, encara no és obligatori, encara ens queda una mica. O, per exemple, lo relatiu a lo que serà el llistat positiu dels animals, que ens dirà amb quins animals podrem continuar convivint i amb quins no. I per què? També el mateix. Van sortir en una sèrie de mitjans de comunicació que, per exemple, no podrien viure amb conills, per posar-te un exemple. Mm. Doncs va haver-hi molta gent, aquí va haver-hi un boom de consultes, sí. De gent de, és que convisc amb un periquito, convisc amb un conill, convisc amb tal animal, què faig amb tots ells? No, escolta, no està prohibit a hores d'ara, per tant, aconsegueixes convivir amb ells. I després, quan surti el llistat positiu, ja veurem què farem. Ara, no et preocupis.
Hem insistit moltes vegades, que això encara ha de sortir, eh? Aquest llistat està pendent perquè sí que hi ha hagut molt de rebombori amb aquest tema i sí, és una cosa que s'ha d'esclarir, oi?
Sí, jo penso que és molt important esclarir-ho perquè és que si no després el que ens trobem és amb més abandonaments, que és precisament el que vol evitar aquesta llei. Per tant, tota informació que es pugui donar real, millor que millor de cara a la gent.
La Cristina té també un blog que podeu consultar, blog.cbcares.com, blog.cbcares.com o un web, cbcares.com, directament, on també introdueixes diferents dades que estan bé també de consulta i podeu també accedir a tots aquests vídeos una mica més divulgatius, en aquesta tasca una mica més divulgativa. Cristina, el dret animal, diguem-ne que ha anat evolucionant durant els darrers anys, especialment, no? No sé si ens pots fer una mica de comparativa d'aquests darrers anys, perquè sí que hi ha hagut bastantes lleis, diguem-ne, que s'han adaptat a nivell europeu i també a nivell estatal, no?, en aquest cas, i d'alguna manera positiva, no?
Sí, doncs, mira, per exemple, per mi la més important, i tirant cap a casa, és a nivell Catalunya, sí que des de fa molts anys ja teníem la conceptualització de que els animals no eren coses. Per mi això és el gran punt de partida. Segurament heu pogut escoltar, o heu parlat moltes vegades, que a nivell estatal va entrar en vigor l'any passat una llei, la modificació del Codi Civil, que ja establia que els animals no eren cosa. Però a Catalunya això ja ho teníem des de fa molts anys. I precisament arrel d'això és per el que podem anar veient aquestes modificacions legislatives per tenir els animals com un ésser viu més que conviu en els nostres dia a dia. Això què comporta? Doncs modificacions a nivell de règim familiar, per exemple. Aquesta és la gran modificació que va tenir el Codi Civil a nivell estatal, pel que fa a quan hi ha una parella que es separa o es divorcia, també s'haurà de tenir en compte què passa amb els animals amb els que conviuen. Això és important perquè a hores d'ara els advocats el que estem fent, i més aquí a Catalunya, que encara no tenim regulat de forma específica, és tirar d'inventiva. És a dir, el que fem és intentar argumentar, en base a analogia d'altres coses, intentem convèncer el jutge de que l'animal sí que necessita una regulació específica. Per tant, aquest desenvolupament legislatiu és molt important. Clar, hem de tenir en compte tres branques diferents, perquè ens entenguem. Està totes les modificacions que hi ha hagut a nivell civil, és a dir, a nivell de les relacions personals de la gent, Codi Civil. A Catalunya, a hores d'ara, encara no tenim aquesta modificació, perquè sí que és cert que hi havia una proposta de modificació del Codi Civil de Catalunya, però ara, derivat precisament d'aquesta convocatòria d'eleccions del proper mes, ha quedat una mica en stand-by. Vale? Ja veurem què passa amb la nova configuració del Parlament. Després hem de veure també totes les modificacions que hi ha hagut a nivell penal. És a dir, com castiguem a les persones que hagin pogut cometre un delicte, ja sigui de maltractament, ja sigui d'abandonament, o altres tipus de delictes que en ocasions ens n'oblidem, com seria, per exemple, el d'enverinament, fer ús de verí a segons quines zones. Llavors, tot aquest articulat també ha tingut modificacions en els darrers anys. Sí que veiem que inicialment havia millorat, el que passa és que ara amb l'última modificació, que va entrar en vigor també l'any passat, hi ha coses que queden una mica agafades amb pinces i no ha sigut tant una millora, sinó que en alguns casos s'ha pogut suposar un retrocés en l'aplicació del benestar animal. I després hem de tenir en compte l'àmbit administratiu, que l'administratiu són totes aquelles normatives que pugui tenir en compte l'administració pública, els ajuntaments. Aquí, doncs, la gran modificació legislativa és precisament la llei de benestar animal a nivell estatal. Per què? Perquè el que pretén és unificar una mica quins són els criteris mínims per totes les comunitats i vine ja a regular, coses que a la pràctica ens trobàvem, però que molts ajuntaments posaven problemes, com per exemple, per mi, jo si em dius, amb què et quedes de la llei estatal? Amb el control de colònies. Per què? Perquè el control de colònies felines és un gran pas endavant amb aquesta nova normativa. I això derivarà en també modificacions legislatives a nivell autonòmic i a nivell local. Per tant, penso que encara ens queda un gran camí per recórrer per poder tenir una millor protecció d'aquests drets dels animals.
Perquè ens entenguem, bé, perquè ens entengui la gent, perquè al final, clar, la llei estatal, aprovada el passat 28 de març, de protecció dels drets dels animals i el benestar dels animals, a nivell estatal, clar, estableix un marc, no? Aleshores, aquells llocs, aquelles comunitats que ja tenien una llei una mica més avançada, bé, diguem-ne que ja funcionaven d'alguna manera, no? Però de quina manera ajuda aquí a Catalunya, on ja hi havia aquesta tradició amb la primera llei de benestar animal de l'any 88, de quina manera ajuda també en aquest sentit?
Doncs, per exemple, és a dir, hi ha coses a les que entra la llei estatal que la llei catalana no entrava. Per exemple, amb la prohibició de vendre animals per part de les botigues. Això suposarà un gran canvi. O el fet de tenir, encara no està en vigor perquè ens falta el reglament, el fet de tenir aquest curset, aquesta assegurança de responsabilitat civil. Com controlem les colònies? Perquè, clar, des de l'any 85 sí que sabem que tots els animals que formen part de la fauna urbana, perquè ens entenguem, són responsabilitats dels ajuntaments. Però cada ajuntament gestionava o ve gestionant com bonament pot o com considerava oportú. Què passa? Que com a Catalunya no teníem regulat tampoc com s'havia de dur a terme aquesta gestió, ens quedava això una mica coix. A nivell estatal, gràcies a aquesta entrada en vigor de la llei estatal, sí que ens diuen com es gestionaran aquestes colònies. Com? A través del mètode FER. Llavors, aquesta llei estatal sí que té coses que ens són molt favorables. Altres, doncs altres ja no les necessitàvem perquè ja les teníem regulades.
Clar.
Per exemple, tot lo relatiu a sacrifici zero. Tot això ja ho teníem nosaltres. Però també ho estableix a nivell estatal. Per què? Perquè, com bé deies tu abans, hi havia comunitats que això no ho tenien establert.
Però també amb aquestes lleis, Marc, no? Moltes vegades es dicta la llei i perquè entenguem també una mica més a nivell jurídic com funciona això, de vegades s'han d'establir o s'han de quadrar certs reglaments, s'han de desenvolupar aquests reglaments, no? Aleshores, aquí com estem?
Clar, la llei estableix. Què passa? Que la llei pot establir de forma genèrica i ja que entri tot en vigor, o en alguns dels articles pot dir que allò es desenvoluparà en el reglament oportú. Que això és el que comentava abans, que, per exemple, ha passat amb l'assegurança de responsabilitat civil. La llei et diu que qualsevol persona que convisqui, de fet, diu qualsevol persona titular d'un gos, haurà de tenir l'assegurança de responsabilitat civil. És a dir, una assegurança per si el gos amb el que jo convisc, per exemple, li causa un dany o una cosa material. Vale? O, per exemple, perquè mossega un altre gos o mossega una persona. En aquests casos, a mi se m'exigirà una assegurança de responsabilitat civil. Què passa? Que la llei només et diu això, no et diu en quines quanties. Per tant, tu pots tenir una assegurança o pots tenir la teva assegurança de la llar que ja et cobreixi la responsabilitat de l'animal, però no saps si realment això és el que pretén o no aquesta normativa. Per què? Perquè ens haurem d'esperar a veure com es desenvolupa aquest reglament, que ens dirà quines quanties seran les que estaran cobertes i si ens servirà o no, doncs, per exemple, una assegurança única de la llar o si haurà de ser una assegurança específica per cadascun dels animals que conviuen en el domicili. Això ho hem de veure. I a hores d'ara encara no hi ha cap reglament, és a dir, no ha sortit a exposició pública un reglament, és a dir, no sabem com estarà regulat el desenvolupament de la llei.
Clar, perquè hi ha algunes lleis històriques, de les quals també hem pogut parlar aquí, però que fa anys i no, que s'han proclamat, diguem-ne, i no s'ha desenvolupat després tot aquest reglament, no? Aquí hem de ser optimistes o no?
Jo em vull ser optimista. No em vull quedar com ens ha passat, per exemple, amb la llei a nivell Catalunya, el decret del 2008, que...
Sí.
A hores d'ara encara no tenim reglament que el desenvolupi, tot i que hi ha alguns articles que sí que feien referència a que això es desenvoluparà en base al reglament que sortirà. Vale? Però han passat molts anys i encara no tenim reglament. Jo a nivell estatal sóc optimista, espero que surti reglament i a més em consta que s'està treballant en això ara mateix.
Esperem que sí, esperem que sí, esperem que al final pugui arribar a bon port. De fet, tot això deriva, i com deies tu també, Cristina, d'aquesta consideració dels animals com a éssers sensibles, que de fet és una de les branques fundacionals de la mateixa Unió Europea. En el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, l'article 13 mateix, un dels quatre fundacionals de la Unió, del 1957, ja esmenta que els animals han de ser tractats com a éssers sensibles. I tot això canvia, tot aquest marc, no?, de tractament.
Home, no és el mateix que et diguin que seran, com estava a nivell estatal, que són coses immobles, que són coses mobles, que no que ens diguin que són éssers vius dotats de sensibilitat. No és el mateix, perquè ja només per això ja ens dona la configuració de si podran ser, perdona'm per l'expressió, si podran ser objecte d'un delicte o d'un altre. Vale, perquè, per exemple, quan parlem de robatoris, el Codi Penal parla de robar coses. Llavors, clar, l'animal, com ja no té aquesta consideració de cosa, ja queda fora d'aquest àmbit. Llavors, és important tenir aquesta consideració de l'animal.
Un matís importantíssim. Us recordo que som a la veu dels animals i la natura, que parlem amb la Cristina Bécares, que és advocada. Estem repassant una mica, no només la seva trajectòria, on la podeu trobar també dintre d'aquesta comissió de dret animal de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa. Recordem que la primera comissió de dret animal va ser la del Col·legi d'Advocats de Barcelona, en aquest cas, que es va crear el 2002 i va ser pionera a tot l'Estat. Després n'han sorgit, afortunadament, moltes d'altres, com aquesta de Terrassa, i estem repassant una mica què impliquen totes aquestes lleis, la llei estatal de benestar animal, la llei que ja hi havia a Catalunya, en aquest cas pionera, i quines implicacions té el tractament d'un animal com a de passada cosa a ésser sensible també. Però vosaltres, Cristina, tu fas també des de la teva activitat professional aquests serveis professionals d'assessorament, defensa i formació, que són molt importants, i volem parlar especialment d'aquests assessoraments que feu a nivell extrajudicial amb la tinença, per exemple, dels animals, no? És a dir, vosaltres el que feu també és recomanar de quina manera es pot beneficiar un posseïdor, un propietari d'un animal, en aquest cas, dels vostres serveis.
M'estàs preguntant per l'associació, oi?
Sí.
Perquè se vale. Clar, què va passar? Que des de la Comissió de Dret Animal ens trobàvem que no podíem arribar a segons quins àmbits. Vale? Llavors vam decidir crear l'associació aquesta, Defensa Animal Professional. Què és el que fem amb això? Conscienciar i, a més, el ciutadà. Inicialment es va crear per conscienciar a qualsevol persona, a nivell formatiu, a nivell de xerrades, a nivell de... Algunes vegades hem posat paradetes a fires. Però el que ens hem trobat és que al final hem hagut de focalitzar una mica els nostres esforços i ara mateix el que estem fent és més el fet de personar-nos a procediments judicials on potser no hi ha ningú que pugui tirar endavant. Per exemple, doncs una persona que ens... Més que res perquè pugueu tenir clar una mica el que fem, eh? Mm. Si a nosaltres ens contacta un particular i ens diu, mira, és que el veí que tinc davant té l'animal tot el dia en el balcó i no el treu, no entra a casa, faci sol, faci mal temps o faci el que sigui, llavors en aquests casos nosaltres els que els diem és com poden actuar. Has de presentar una denúncia via instància a l'Ajuntament, has de trucar, depèn quina sigui la situació, a la policia, més que res si estem parlant condicions climatològiques que siguin adverses en aquell moment concret. Mm. Llavors el que fem és donar unes petites pinzellades. Més enllà d'això, nosaltres no podem anar perquè també considerem que és una tasca més del propi advocat, no com a entitat ja, sinó del propi advocat qui li ha d'assessorar. Després el que sí que fem és, si per exemple aquí això arriba, imaginem-nos que és un cas que pot ser considerat com a maltractament en l'àmbit penal, i això arriba al jutjat, aquí ens personem, és a dir, som part d'aquest procediment judicial, per què? Per poder demanar una condemna a aquella persona. És a dir, està el fiscal, tant la Fiscalia, el Ministeri Públic, però també intentem personar-nos nosaltres com a acusació popular per poder aconseguir les penes més greus que siguin possibles. Mm. Per què? Perquè en ocasions ens ho trobem. Ens hem trobat casos en els que el Ministeri Fiscal, per exemple, ha decidit no acusar. O ens hem trobat casos en els que el Ministeri Fiscal demana la pena mínima que estableix el Codi Penal. Llavors nosaltres el que fem és anar allà a fer una mica més de pressió i demanar sempre el màxim possible.
També aquest assessorament que deia més a nivell de despatx, de la tasca que fas tu també, Cristina, amb els posseïdors, no sé de quina altra manera es poden ajudar també.
Clar, a nivell posseïdor, per exemple, el que s'ha de tenir molt, molt clar, i a mi m'agrada molt informar la gent en aquest sentit, és que per molt que l'animal jo trec a passejar avui a la tarda no sigui de la meva titularitat, per exemple, estic traient a passejar el gos amb el que conviu més germana, d'acord? Si aquell gos ocasiona qualsevol tipus d'incident, jo sóc responsable com a posseïdora. Per què? Perquè al final jo era la que tenia l'animal sota la meva responsabilitat i havia d'intentar evitar que passessin certes situacions, vale? Llavors, sempre m'agrada informar molt al posseïdor que vigilem amb tot el que podem fer, perquè al final tenim certa vinculació i responsabilitat, sobretot. Mm-hmm.
També podeu entrar, evidentment, en casos de regulació de la tinença, en aquests casos de ruptura matrimonial, com hem parlat, negligències veterinàries, o fins i tot incompliments també administratius, no? És a dir, com es pot passar a denunciar o a intentar posar sobre la taula un incompliment d'una administració?
Doncs, per exemple, amb el cas que més ens estem trobant ara mateix, amb el que jo em trobo més en el despatx, hores d'ara, és amb el fet d'ajuntaments que no estan complint precisament el que parlàvem abans del mètode CER. Llavors, el que fas és instes a aquest ajuntament a que doni compliment a aquestes obligacions legals que té. De manera que aquí seguim un... Jo a nivell despatx tinc... vaig preparar com una espècie de protocol per com comença a actuar. No fas directament una denúncia pública perquè ens entenguem contra aquell ajuntament, sinó que, mica en mica, has d'anar obtenint certa informació, has d'anar fent certes gestions, i un cop has esgotat totes les vies és quan pots actuar d'altres maneres. O bé, al final, el que més sol funcionar és opinió pública. En molts casos, al final, quan veus que és com donar-te de cops contra una paret, perquè ens entenguem, veus que el millor és tirar de mitjans de comunicació perquè els ajuntaments despertin. Si no, hi ha altres vies, intentant depurar sempre les responsabilitats de per què no s'estan fent certes coses.
Això ho insisteixen molts advocats, eh? Ho heu de tenir en compte també els que pugueu escoltar aquest programa, que és això, és, al final, ja no és només la tasca pròpia a nivell legal, sinó és intentar comunicar aquell tema i fer pressió des de la ciutadania, que això moltes vegades serveix també per acabar que aquests casos arribin a bon port, no?
Correcte, correcte. I com estaves fent referència als punts que es dona assessorament, sí que et volia explicar una mica que, per exemple, en el que sí que hem trobat un boom de consultes en els últims anys, i me n'alegro moltíssim, i ara t'explico, és amb tot el referent a regulació un cop la parella es separa. I per què et dic això? Perquè fins fa uns anys la gent no era tan conscient que podien establir com serà el dia a dia d'aquell animal. I ara, a poc sí que et vas trobant amb convenis... Jo em porto dedicant al dret des del 2006. Doncs des del 2006, divorcis que han anat fent, et trobaves a l'inici que només es preocupaven en regular tot el relatiu al patrimoni i als menors d'edat, però sí que he trobat que des dels últims 3 anys, 4 anys cap aquí, la gent demana directament, escolta, vull que incloguis també què passarà amb el gos amb el que convivim, amb el gat amb el que convivim, què passarà en cas de que l'altra part no pugui conviure amb aquest animal. Tota aquesta casuística, per sort, ens l'anem trobant. I, de fet, jo ja porto molts anys que directament a la gent, quan seu en el despatx, li pregunto... Jo sempre faig una petita entrevista a la gent quan seu en el meu despatx, amb uns formularis que tinc, pregunto per tota la situació, i després pregunto, fills en comú, animals en comú, animals que han conviscut. Llavors, tot això ens fa fer una radiografia de quina és la situació familiar real i podem regular en aquell conveni regulador o demanar la demanda que és el que volem envers aquells animals. Per què? Perquè si no, després ens trobem situacions que, escolta, com no s'ha regulat res en el conveni, jo me recordo fa anys que em vaig trobar una parella que, com no s'havia establert res, en aquest cas el senyor va marxar de casa i li va deixar a la senyora els dos gossos, que eren dos gossos d'aquests mal catalogats com a potencialment perillosos, quan la senyora no tenia ni llicència ni tenia res per poder sortir a passejar amb aquests animals. Llavors és molt important i me n'alegro molt que hi hagi hagut aquest canvi de mentalitat a la ciutadania.
Doncs escolta, és un canvi importantíssim que hem repassat amb la Cristina, que podeu trobar, repeteixo i cito, a www.cbcares.com, allà hi trobeu tots aquests vídeos, formació, difusió, totes les eines a les quals podeu accedir. I la jurisprudència, el que hem parlat, no només les lleis, sinó també els casos que van sortint, que són molt importants també, al final, per què? Doncs perquè els animals a la nostra societat finalment puguin ser una mica més respectats. Cristina Becares, és un plaer que avui hagis pogut intervenir.
Igualment, moltíssimes gràcies per aquest espai.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Dèiem que l'Stevie Wonder és un tot terreny, perquè toca el piano, és cantant, compositor, arreglista, bateria, percussió i amb l'harmònica és un virtuós. Quasi sempre ha estat lligat a la productora Motown, dirigida sempre pel Gordon, aquest senyor, que és una persona que era tremendament exigent. Ha estat superguardonat, l'Stevie Wonder, i ha venut més de 100 milions de discos, que ja està dit, eh? La seva carrera musical ha estat discontínua, perquè com és una persona inquieta, és un activista social. Escoltem-lo amb Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours i For Once in My Life, amb un solo d'harmònica per a mi fantàstic. A la propera, si Déu vol.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants.
Abel, aquest ocell que escoltem fa una sensació així inquietant, oi?
Sí, clar, és la imatge aquella que tens de la parella que s'han perdut al bosc, se sent aquest soroll de nit i ja t'imagina l'assassí en sèrie per allà buscant-los, no? Pues bé, aquest ocell és un ocell, un rapinyaire nocturn, és un gamarús, que és un rapinyaire nocturn, molt nocturn. N'hi ha altres que són més crepusculars. Al gamarús li agrada sortir a nit tancada. Habita zones de bosc molt tancat, també, i s'alimenta de micromamífers, com tants altres rapinyaires nocturns, és a dir, ratolinets, rates, més aviat petites. No és com el duc, per exemple, que pot menjar rates més grosses, però bé, el gamarús s'alimenta sobretot això, de ratolins i altres micromamífers. És un ocell molt audible, és molt vocal a l'època de zel, i aquest cant que hem sentit ara el podeu sentir per tot arreu on hi hagi boscos, arreu de Catalunya, també des de nivell del mar fins a bastant alta muntanya. Però bueno, no estareu dintre d'una pel·lícula de terror, eh? Estareu en un estat natural, amb un dels ocells més curiosos que tenim per aquests hàbits tan nocturns. I atenció, que és un ocell molt agressiu. Si us acosteu a un niu de gamarús, doncs heu de vigilar, de no ficar-hi la mà, allò que diguis, mira, sembla aquí que hi ha un niu d'un ocell nocturn i tal, perquè més d'un s'ha pagat un bon ensurt, doncs, anant a molestar un gamarús. Per tant, al tanto.
No els molesteu. Escoltem de nou aquest cant del gamarús.
Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Quin parc urbà coneixerem avui, Francina?
Un parc de Badalona, el Parc de Can Soleil i Calarnús, que és un espai verd únic a la ciutat de Badalona per la bellesa dels seus jardins i per la riquesa vegetal i faunística. La part més antiga dels jardins, de finals del segle XIX, té un disseny que es correspon amb el dels jardins romàntics propis a l'època, amb vegetació frondosa, camins i recorreguts sinuosos, escultures, glorietes, zones amb cascades i també un llac navegable. Remarcables són també els tres edificis que es conserven: el Castell del Llac, la Torre de l'Aigua i la Torre del Rellotge.
I referent a la vegetació, us podem explicar que podeu trobar arbres com palmeres, eucaliptus, pins, margallons, plàtans, xiprers. Cal esmentar que algun d'ells són centenaris.
I també la presència d'estanys i basses en aquest parc és destacable, com també en altres parcs urbans, que afavoreixen així la presència per diverses espècies com són la granota, la serp d'aigua i els tòtils. Les aus urbanes, com no, també tenen un important protagonisme en el parc.
El parc de Can Soleil i Calarnús, on trobem informació?
Doncs trobarem més informació al web de l'Ajuntament de Badalona, www.badalona.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
Quan el cor està autènticament obert a una comunió universal, res ni ningú està exclòs d'aquesta fraternitat. Conseqüentment, també és veritat que la indiferència o la crueltat envers les demés criatures d'aquest món sempre acaben traslladant-se d'alguna manera al tracte que donem als altres éssers humans. El cor n'és un de sol, i la mateixa misèria que porta el maltractar un animal no triga en manifestar-se en la relació amb les altres persones. Tot acarnissament amb qualsevol criatura és contrari a la dignitat humana.
Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.